Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de, abans de la pandèmia, abans de tot això, de totes les desgràcies que se'ns tiren a sobre, ja tenim una desgràcia que no és tan ràpida, que és molt més lenta, això que la pandèmia se'ns ha fet llarga, no? Però en termes planetaris és una qüestió molt curteta. Parlem del canvi climàtic. I això, totes aquestes notícies de canvi climàtic, del que passarà a la Terra, hem de cuidar, bla, 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 això també crea una ansietat. I sobretot els joves, la ecoansietat, és el que es diu, la ecoansietat, que és aquesta situació d'angoixa, de reciclar, que s'ha de fer, que s'ha de fer. Però, clar, quan t'afecta, igual tenim un problema. Parlem d'aquesta ecoansietat amb la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la Gemma San Cornelio Esquerdo. Gemma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Gemma. Ostres, és que l'ecoansietat ara, què més ens pot passar? Encara que això ja ho tenia, possiblement l'ecoansietat és el primer de tot, no?
Sí, això ja ve una mica abans de la pandèmia. De fet, hi ha alguns articles acadèmics sobre el tema, no? Més aviat podem relacionar també com comença tot aquest moviment juvenil liderat per la Greta Thunberg, del Friday for Futures i aquesta conscienciació col·lectiva, no?, dels joves amb el tema del canvi climàtic. Mm.
Sobretot per part de les joves, sobretot una de les qüestions potser sigui aquesta sensació de manca d'acció dels responsables que haurien de posar remei a tot això, o començar a posar les bases al remei.
Efectivament, sí. És una part, diguéssim, part d'aquesta ansietat és també una certa angoixa per la inacció, és una frustració, de fet, també. És aquesta sensació de frustració de no estem fent el suficient, o no estan fent el suficient els qui tenen el poder.
Però clar, què es pot fer davant d'una ansietat així quan saps que és veritat? Quan saps que hi ha un canvi climàtic i quan saps que això anirà avançant perquè és d'entrada inevitable el canvi climàtic. Com es pot lluitar contra una ansietat que és certa?
Bueno, jo crec que és aquesta sensació que és més col·lectiva, pot ser que patològica, no?, en un sentit més estrictament psicològic. L'acció, de fer totes aquestes accions, el que jo he llegit és la mobilització dels joves, el fet de poder fer aquestes demandes és una manera també de rebaixar aquest nivell i òbviament després està el nivell més, o sigui, està aquest nivell que es demanarà als qui manen, no?, a les institucions i a les empreses que facin aquest esforç, però també hi ha una part de actitud individual, no?, de fer un petit gest, una petita acció personal que, sumant totes aquestes petites accions, tenen un efecte col·lectiu, no?, i és tota aquesta part de reciclar, intentar consumir menys, reduir la petjada de
carboni,
la petjada ecològica, etcètera. I és per això que també hi ha aquests, una mica jo arribo a aquest tema per alguns comptes a Instagram d'activisme que he estudiat amb unes companyes i aquí és on hi ha una mica aquesta idea de a poc a poc podem anar fent coses, a tots ens preocupa, llavors ens preocupa què podem fer, no? Quins consells et podem donar per seguir, per contribuir a un canvi positiu. I una mica aquestes accions venen a arreglar o a intentar pal·liar, no?, aquesta sensació de quantitat, com deia.
Clar, perquè el percentatge de pessimisme possiblement planetari sobre el medi ambient no és gaire bo, i és normal que no sigui bo. Hi ha un percentatge importantíssim de gent que és pessimista envers el medi ambient. Un 56% dels joves assegura que la humanitat està condemnada i hi ha una enquesta que es va fer al Young People Voices or Climate Anxiety que diu això, que reflexa aquest percentatge elevadíssim del pessimisme de la població envers el medi ambient mundial.
Sí, jo una mica, crec que també estava el de Lancet, hi havia un article de Lancet, que aquest pessimisme també va més enllà del tema mediambiental, que té a veure amb una situació també de precarietat laboral, de condicions que unes generacions estan patint i veuen que seran pitjor que les dels seus pares, sobretot en el món occidental, no? I crec que aquest pessimisme es barreja també amb totes aquestes qüestions. No es pot separar, no és únicament la qüestió mediambiental.
Com es soluciona tot això? Perquè com es fa front a un ecopessimisme?
Bueno, doncs aquí aquesta és una molt bona pregunta. Jo crec que s'ha d'actuar en molts fronts, no? S'ha d'actuar amb el front, en informar, en donar informació tant de tipus científica com de tipus pràctica. S'ha d'exigir, s'ha de posar en pràctica aquest activisme, no? Per demanar els canvis. I jo crec que veient canvis també es modificarà aquesta percepció. I, clar, no sé, la situació actual tampoc no ajuda, no? No, que ens faltava una guerra i tot el que ve acaba perjudicant al medi ambient d'una manera o d'una altra, no? Que és un problema de base que està ja fa molt més temps.
Bé, si serveix
però bueno, no deixar de preocupar-nos
Correcte. Correcte. No, si serveix de consol, anava a dir que quan jo era jove, als anys 70, 70, 80, encara era pitjor. La situació mediambiental era molt pitjor. Ara, clar, estem patint les conseqüències de tota aquella època. Gemma San Cornelio Esquerdo, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.